Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí comencem aquestes converses gironines amb les personalitats rellevants de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arté. Aquest programa fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I parlant de proximitat, la que tenim amb en Josep Víctor Gay és setmanal. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats i molt ben acompanyats. Avui tenim un convidat que honora el programa.
Efectivament, estem molt contents, i més tenint en compte que aquesta setmana, en un parell de dies, tenim la festivitat. Bé, sempre diem festivitat perquè en el carrer és una festa, malgrat que algú no ha pensat en que s'hauria de festivitzar, doncs, aquesta diada de Sant Jordi, no? El dia del llibre. Amb nosaltres el senyor Antoni Puigvert. Senyor Puigvert, gràcies per acompanyar-nos. Feliç migdia.
Moltes gràcies a vosaltres per acollir-me. És Lluís i Víctor, gràcies.
Gràcies. Valorem especialment la seva presència, i més a 2 dies de Sant Jordi. El nostre convidat és un convidat prou conegut, molt conegut, conegut escriptor, periodista, i fill de la Bisbal d'Empordà. Una persona sempre dialogant, humanista, i periodísticament, sempre llegint-lo a La Vanguardia. Hem llegit a La Vanguardia tota la vida, tractant temes de política, identitat, convivència, cultura, entre altres, i també com a escriptor. Ha publicat obres d'assaig i també de narrativa. Bé, parlem de Sant Jordi. Què representa per vostè la diada de Sant Jordi, tant a nivell personal com sobretot a nivell literari? Com es veu des de la seva perspectiva?
Doncs potser us decebré, però jo la veig en un sentit una mica crític, no? Sí, considero que Sant Jordi és una festa preciosa en el seu origen. És la festa del llibre, ja ho era també perquè es commemora també la mort de Cervantes, no? Però va quallar aquesta idea més a Barcelona que a cap altre lloc. I durant els anys del franquisme, en què les dificultats objectives de la llengua catalana eren evidents, llavors van començar a sorgir aquest reforçament simbòlic d'una festa, la festa de Sant Jordi, vinculada al llibre i a la rosa, que era tota una simbologia positiva de la catalanitat, no? I això va anar creixent i va tenir un paper gran i molt, molt, molt important, fins que en els últims anys, no puc precisar si són 15 o 20, la cosa s'ha comercialitzat tant que, tot i que ajuda, naturalment, a fer funcionar la indústria del llibre, que és una indústria molt important a Catalunya, tant pel llibre català com pel llibre castellà, que Barcelona encara és capital del llibre de l'edició en castellà a tot el món, però aquesta comercialització tan abusiva ha anat lligada amb el fet que la major part dels autors que són d'alguna manera citats, subratllats, aplaudits, premiats, que són d'alguna manera protagonistes dels mitjans de comunicació dels dies previs de Sant Jordi i després, són autors que no primen tant la profunditat literària, la qualitat literària, la primacia del llibre en el sentit més profund que hi pot haver, sinó la part més mercantil, no? Molts dels autors, doncs, són autors que han tingut èxit en altres camps, per exemple, en el camp del periodisme, de la televisió, no? I que són incitats per les editorials a fer llibres dels quals potser no són ben bé autors o han tingut una col·laboració tècnica invisible però evident, no? Etcètera. I llavors això ha anat exagerant molt aquest aspecte i ha anat ofuscant l'altre. Continua sent una festa preciosa des d'un punt de vista social, identitari, cultural, en el sentit gran del terme, però en canvi des del punt de vista literari és una mica perillós, perquè tot aquest èxit industrial del llibre està eclipsant el que és la creació literària pura, no? Mentre molts escriptors, doncs, alguns escriptors d'èxit aconsegueixen, doncs, entre cometes, triomfar, com si la literatura fos el Tour de França o fos la Lliga de Futbol, és a dir, arriben primers i són destacats, etc. Molts altres queden eclipsats, queden pràcticament desconeguts i no aconsegueixen arribar al públic. Per tant, jo tinc una impressió de clarobscur, no? El Sant Jordi és molt bonic, és una tradició meravellosa, molta gent que ve de països de fora quan arriba aquí queda fascinat, no? Per la rosa, pel llibre, per la lluminositat primaveral que també significa, no? Però hi ha aquest component que la literatura ambiciosa, la que treballa, la que s'esforça, la que exigeix també més del lector, va quedant eclipsada per aquesta literatura industrial, no? Que busca l'èxit i que compta més el nom o la cara a vegades que no pas el treball literari que hi hagi darrere, no? I això és una mica preocupant. També és preocupant que molta gent concentri el dia d'entrar a les llibreries en aquesta jornada, no? Pràcticament la campanya de Sant Jordi i la campanya de Nadal són les úniques en què molta gent se li acudeix entrar en una llibreria, que en el cas de Sant Jordi no ha ni d'entrar perquè té les parades al carrer. I, en canvi, doncs, una societat més madura, més culta, el que hauria d'aspirar és que els llibres arribessin cada dia o cada setmana, no? O cada mes, no? Que la gent s'acostumés a anar a les llibreries, que estigués al dia dels autors més interessants, etc. No? Hi ha aquesta doble cara que té per Sant Jordi des del meu punt de vista.
El nostre convit que l'Antoni Puigvert tenia una arrel singular a part de la seva obra diversa. I és que és el responsable, diguem-ho així, d'un club de lectura, però un club de lectura singular, per la seva, diguem-ne, ubicació. És el club de lectura d'una parròquia, concretament de la parròquia de Sant Josep a Girona, que va crear fa un parell de cursos, doncs, va endegar aquesta iniciativa i generosament l'Antoni Puigvert ens es va posar al davant. Mentre preparàvem el programa hem indagat a veure i no he trobat cap més parròquia catalana que tingui un club de lectura organitzat així, no? Però en canvi ens consta que és una que té unes arrels britàniques, tant per la part diríem catòlica a Anglaterra, però també l'anglicana, i concretament amb un mite que era ara és sant, el cardenal Newman. Com es viu aquesta experiència, un autor reconegut encapçalant un club de lectura?
Bé, jo l'he vist amb molta il·lusió, amb molta felicitat, perquè vaig cometre un error quan mossèn Jordi Reixac, que és el rector de la parròquia, que fa moltes activitats, és una parròquia molt viva, amb molta participació, no? Hi ha més de 10 grups que treballen en diverses coses, no? Relacionades amb la parròquia, la catequesi, la decoració de l'església, la neteja, en fi, els grups de pregària, etc. No? Hi ha diversos grups actius i el mossèn volia també una activitat cultural, no? I a mi se'm va acudir al club de lectura, però vaig cometre un error tècnic, no? Perquè no vaig posar mínim. En els clubs de lectura convencionalment s'ha de posar un màxim de públic perquè es pugui precisament conversar al voltant del llibre, no? Jo això no se'm va acudir. Jo havia assistit a diversos clubs de lectura parlant dels meus llibres o parlant de llibres d'altri que em demanaven que fes com una presentació, però no vaig posar aquest màxim i aleshores s'hi ha apuntat molta gent. Estem inscrits una cinquantena de persones i això que és una dificultat per la conversa és també una demostració de les ganes que n'hi havia, no? D'aquest grup i la gent participa molt de goig. No tothom s'atreveix a parlar davant de tanta gent, no? Per tant, encara aquest és el meu repte que tinc, que a poc aconsegueixo que es vagin expressant més persones, però realment el club és una experiència molt bonica. Hem dinamitzat la vida parroquial en aquest camp I les persones que hi són, doncs, també van, algunes són de la parròquia molt actives, altres no venien a missa o a la parròquia i doncs han entrat en contacte amb l'ambient del parroquial i això també dona, a mi em fa goig que sigui així i ens dona a tots un clima de cordialitat i de fraternitat molt gran, no? Llegim llibres de tota mena. Primer vaig tenir una idea de llegir llibres vinculats explícitament amb la religió, però després vaig pensar que no, que era millor fer un club estrictament literari. Llegim llibres de tota mena. Aquest any hem decidit que llegiríem només escriptores, és a dir, tots els llibres des de l'octubre fins al juny, aquests 9 llibres, aquests 9 mesos que cada mes ens trobem, no? Precisament ens trobarem avui per parlar de Mirall Trencat, de la Mercè Rodoreda, i doncs hem llegit personalitats com, per exemple, l'Alice Munro, Premi Nobel, o Marilynne Robinson, que són una escriptora potser la més rellevant de la literatura nord-americana actual, no? O escriptores polèmiques com la Rachel Carson, o bé escriptores clàssiques com la mateixa Rodoreda o Víctor Català, no? Caterina Albert, i en fi, hi ha altres, l'escriptora italiana Marisa Madieri, que és una delícia, i són molt estils molt diferents, l'obertura al diàleg és gran, i sempre hi apareix algun tipus de reflexió, perquè mossèn també hi participa, algun tipus de reflexió vinculada a la mirada cristiana sobre el llibre. No és que condicionem la lectura a aquesta mirada cristiana, però un cop hi som, a l'hora de comentar-lo i llegir, sempre apareix d'alguna manera aquesta qüestió, no? Aquesta mirada, aquest filtre nostre, no? I, per tant, estic content perquè d'alguna manera estem fent amb aquest club una cosa que demanava el papa Benet XVI, que havia estat el gran cardenal Ratzinger, segurament un dels més grans intel·lectuals, a part de la seva part de papa, un dels grans intel·lectuals europeus de finals de la segona meitat del 20 i principis del 21, i ell demanava que hi hagués que l'Església, que en el món occidental doncs ha entrat en minoria, no? Ja no és aquella Església oficial, ja no hi ha la cristianitat que donava pàtina oficial a l'Església, sinó al contrari, està en una situació més aviat sovint de menyspreu, no? Envoltada de crítiques o sobretot d'indiferència, no? I en aquesta societat europea d'indiferència, el papa Benet XVI suggeria assajar un diàleg en l'atri dels gentils. L'atri és la part que hi ha just abans d'entrar al temple, no? Doncs bé, just abans d'entrar a l'església hi ha un espai de diàleg entre el món laic, que podria ser representat per les escriptores d'aquest any o pels altres escriptors que hem fet en altres anys, i l'Església que és a darrere, no? En aquest àmbit diguéssim, d'entrada de l'Església, on es troba el món laic i el món cristià per escoltar-se, per dialogar i per entendre's.
Bé, tornem a Sant Jordi. Abans ens comentava el nostre convidat doncs, aquest fet singular, que curiosament algun dels llibres més venuts corresponen a persones o autors que tenen altres professions, no? I això ens ha portat a pensar, mentre ho comentava, també amb la importància i el paper dels clàssics de la literatura, per exemple, de la literatura catalana, que ens donen una oportunitat doncs, de ser regalats en un dia com el de Sant Jordi. Hi ha algun clàssic de la literatura catalana que vostè consideri imprescindible rellegir o regalar per Sant Jordi?
Home, n'hi ha molts, no? Però ara que n'he citat dos, doncs m'hi refaig, no? Hi ha, per exemple, la novel·la Un film, de Víctor Català, que tothom coneix, El Solitud i altres llibres més coneguts, però Un film és un llibre que l'hem llegit i l'hem disfrutat molt aquest any. És un llibre que en el seu moment, com va aparèixer abans de la guerra, va ser mal vist per gairebé tots els crítics i fins i tot després, en els anys, diguéssim, del franquisme, que la cultura catalana es va reconstruir, també doncs, personalitats com Joan Fuster l'havien criticat. Doncs és un llibre deliciós que si hi hagués gent intel·ligent al capdavant de llocs com ara Televisió de Catalunya, doncs se'n podria fer una sèrie, perquè és la Barcelona menestral, que això és interessant perquè hi ha, a la literatura ha retratat Barcelones molt diverses, no? Hi ha la Barcelona d'en Segarra, la Barcelona de la Mercè Rodoreda, que és una Barcelona de la part alta de Barcelona, la de Segarra dels aristòcrates i del Lumpen, no? La de la Rodoreda de les classes mitjanes de la part alta de Barcelona. I, en canvi, la Víctor Català ens ofereix la Barcelona dels paletes, dels mecànics, de la gent d'ofici, no? Dels flequers, dels botiguers. I és la història d'una història melodramàtica, no? D'un nen que és abandonat de petit, que acaba a l'Hospici de Girona, i de l'Hospici de Girona en surt, aprèn un ofici i acaba sent un lladre molt, molt hàbil, perquè té la dèria de descobrir el seu origen i creu que el seu origen era d'una família rica, llavors té aquesta dèria d'enriquir-se, no? I a través de la peripècia d'aquest personatge apareix tota una Barcelona plena de vida, però és una Barcelona que no havia aparegut gaire a les novel·les, no? I que és la Barcelona menestral, és a dir, de les classes mitjana-baixa, no? De la Barcelona abans de la guerra, no? Interessantíssim, divertidíssima, molt, molt sorprenent per la vida, diguéssim, sociològica que transmet, no? Però hi ha també, naturalment, la Rodoreda, que Mirall Trencat és també una mica d'aparença melodramàtica, també és molt amena de llegir. Faig recomanacions de clàssics que tenen gran capacitat de traure'n els lectors, no? També podríem citar clàssics més difícils, no? Però jo crec que per Sant Jordi es tracta de buscar llibres que tinguin sobretot una dimensió de lectura fàcil i a la vegada profunda, no? Com Víctor Català o els llibres de la Rodoreda, especialment Mirall Trencat, que és potser el més apetitós, el més fàcil de llegir, que no vol dir que sigui superficial, no? Després, home, dels autors actuals que ja podem reputar de clàssics, n'hi ha molts que val la pena de llegir, però jo potser recomanaria autors com ara Jaume Cabré, que ha escrit novel·les extraordinàries, que també són molt llegidores, i jo ja el considero un clàssic vivent. I, en fi, podríem citar-ne molts, no? Però em sembla que amb aquests tres ja fem el fet.
Senyor Antoni Puigbert, li agraïm moltíssim els minuts que ens ha dedicat. Ja sap que a la ràdio el temps sempre és molt limitat.
Sí.
Agraïm molt de la seva presència de just això, 48 hores de Sant Jordi, i li desitgem molta, molta sort, molta salut, que passi també vostè una feliç diada de Sant Jordi. No sé si la passarà per l'Empordà, per comarques de Girona, si
Sí,
sortirà
per
fora.
comarques de Girona. Em van demanar que anés a signar el meu últim llibre a Barcelona, perquè el meu últim llibre, ja aprofitaré ja que sóc, de citar-lo també, que es diu Ocell de bosc, i que és un llibre planià, pla també és un autor per vendre per Sant Jordi, no? Però vaig preferir que no. Ara és que ara ha sortit la versió en castellà, que es diu Emboscado, que és la vaig fer jo mateix, i vaig preferir que no, perquè l'escriptor, quan va, l'escriptor, diguéssim, no gaire conegut, o no gens, perquè hi ha molta gent que a mi no em coneix, no? Passes el dia a les parades, pràcticament no ve ningú, i en canvi, doncs, perds el dia allà assegut, no? Una sensació una mica de fracàs, no? Que no és tal, però, en fi, és inevitable que la tinguis, no? Això li passa a molts escriptors per Sant Jordi, no? I, en canvi, es formen grans cues al voltant dels autors mediàtics, no? I això no vull pas repetir aquesta experiència, no em va agradar gens, altres vegades que l'he hagut de fer i aquest any he decidit que no ho faria. O sigui que em passejaré pels carrers de Girona i potser sí, també per algun poble de l'Empordà, amb ganes de respirar l'alegria i la vitalitat més social d'aquesta festa.
Doncs prenem bona nota. Molta sort, Antoni Puigverd.
Igualment,
també
sort per vosaltres.
Bons llibres per tenir presents aquests dies. Gràcies, salut.
I molt agraïment pel programa que feu. Gràcies.
Fins aviat.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
La teníem guardada a l'armari, l'hem tingut que agafar, doncs, preparar, passar l'aspiradora, posar en condicions. Es tracta de la nostra catifa vermella, Víctor, la que sempre preparem.
Sí, que arriba en Paco,
Exacte,
arriba en Paco.
Arriba en Paco Basso. Paco, com estàs?
Bon dia, companys d'audiència. Doncs sí, anem a buscar-li aquesta mica d'humor amb el bon temps i a la ràdio, sobretot sempre amb Cope Catalunya i Andorra. Començarem amb un llibre. Què us sembla? Ara també els dies són més llargs i potser ens ve més a compte estar allà amb una mà com un sofà i llegir. Què us sembla? L'Enric Herce, un dels nostres grans cuiners de la comarca gironines, acaba de treure un nou llibre. No és el primer ni serà l'últim. És Paisatge a la cassola. O sigui, fa una mica de condiment del que és un bon paisatge i què hi faria en aquell paisatge. Doncs faria un arròs, hi faria un suquet de peix, o recomanable al 100%. També recordeu-vos que comença ja la campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs. Què millor que menjar un bon arròs potser de Girona i província, més arròs amb pa, sens dubte. Doncs a Pals, recordeu, campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs. I també us parlem d'un restaurant gironí que porta molt de nom. Està dins una obra d'en Rafael Masó, que data de 1909, i és el restaurant La Farinera. No us en vull parlar massa, però jo us recomano que us hi passeu. També hem de parlar de Copirnac. Ja sabeu que cada vegada la DEO Cava sembla que no hi posa prou il·lusió, sembla, eh? I Copirnac n'hi posa molta, molta. Han passat de 7, de 13 cellers a 19. I avui en dia ja en són 21.
21 a Corpinat.
Els grans caves busquen això. I vosaltres direu, Paco, fes-nos en 2 cèntims del Copernat. Doncs mira, el Copernat diu que s'ha de fer la collita manual. El rim ha de ser d'aquí. No pot ser un vi comprat a Itàlia, França o a Espanya. Ha de ser d'aquí, del Penedès, de l'Empordà. Ha de ser, el rim ha de ser d'aquí. Per tant, et dona una altra qualitat. I, com bé va dir el seu president, en Pere Llopart, és una il·lusió que ja fa molt de temps que l'apliquen i que agrada. I una última notícia seria això de... Tu sabeu que cada vegada ens acosta a vegades més a cuinar. I sobretot si parlem que anem... Ostres, ens agrada la cuina que fan els grans cuiners. Els cuiners amb estrella. Des d'una, dos, tres estrelles. I d'això en diguem nosaltres quarta i cinquena generació. Pues ha nascut el Neix Ready To, el primer esdeveniment professional dedicat a les solucions gastronòmiques de quarta i cinquena gamma. Ara hi ha molts, quan me conviden algú a casa seva, compren això i sembla que sigui fet per al mismíssim Joan Roca. Són plats molt, molt ben acurats i que, d'alguna manera, sembla que si els decores tu, aquí entra el... Clar, que hi entra el gust de cada un. Tu prepares aquell gran dinar fet i preparat per tu, però l'essència del plat l'has comprat dins de la quarta i cinquena gamma. Es va presentar ja en el Fòrum Gastronòmic de Girona i bé, doncs nosaltres us recomanem això, aquest festival del Ready To. sempre serà bo. De tota manera, també us diré, és una notícia bastant avançada, però podeu començar a fer quatre tocades. Es farà a Barcelona i es farà el dia 26 d'octubre, en aquesta primera edició. O sigui, allà hi trobareu de tot, i el que jo us he explicat en 2 minuts, doncs en aquest festival podreu veure exactament què és les solucions gastronòmiques de quarta i cinquena gamma. Crec que avui hem donat ja quatre rialletes a la cuina, al turisme, una mica tot.
Llibres, corpinat, una mica de tot. Paco, moltíssimes gràcies. Fins aquí 7 dies.
Doncs gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Víctor, tornem fins la setmana entrant. Que vagi molt bé. Us ha parlat Lluís Arter. Fins aquí 7 dies. Adéu-siau, a reveure.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.